Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Vols envoltar-te dels secrets més vells de Suïssa? Doncs el Club Més Amics t'hi porta del 14 al 21 de juny. Les ciutats de Ginebra, Zúric i Lucerna, entre d'altres, les cascades del Rin i les del Tram al Bac, les vistes dels Alps des del Mont Titlis i molts altres paisatges i visites culturals que et deixaran bocabadat. Del 14 al 21 de juny, la Suïssa alpina amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera, uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del 10è aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. La pel·lícula que protagonitza el Divina Joventut i que ens té a tots amb el cor encongit ha fet un gir, no sé si un gir inesperat, potser per molts sí, però un gir radical segur. A 6 jornades pel final de la fase regular no hi ha dubte que encara no hi ha res fet, com demostra la classificació, on es veu una penya encara en descens ocupant la penúltima posició, però també és cert que el panorama ha canviat i molt. Després de 13 derrotes consecutives, Badalona ha vist com l'equip de Carles Duran ressorgia del no-res i abandonava la última posició sumant 3 victòries en els darrers 4 partits, arribant a la 7a victòria, 7 que haurien de ser 8 si el partit contra l'Obradoiro hagués acabat com hauria d'haver acabat. En tot cas, i malgrat les adversitats, moltes i algunes històriques, el Divina Joventut potser ha fet el més difícil, però encara queda rematar la feina en les 6 finals que queden. Carles Duran.
Anem penúltims, no? Empatats amb Betis. Ara mateix s'acaba la Lliga, estem morts. Hem de seguir. I sobretot, el que depèn de nosaltres. El que facin els altres, no ho puc controlar. La gent creu que ho podem tirar endavant.
Doncs, malgrat no saber el que li espera la penya en les 6 jornades que queden, sí sabem d'on ve. I aquest passat pot ser la clau del futur, perquè el Joventut fa mesos que conviu amb l'espasa de Damocles al cap. Altres, per exemple, com el Bilbao, ara comença a conviure amb ella. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Got to keep it moving. Doncs, sens dubte, que té molt de mèrit el que està fent el Divina Joventut en aquest tram final de temporada, quan tothom, o pràcticament tothom, donava per morta la penya. L'equip verd i negre no ha baixat els braços, quan potser altres clubs o equips ho haguessin fet, han seguit fent la seva feina, la mateixa que venien fent. No es van ensorrar, per exemple, en el polèmic i lamentable final de París contra l'Obradoiro, i al final ha arribat la recompensa. La victòria contra l'Herbalife ho va canviar tot, i aquella va ser la primera de les tres victòries que han sumat en els últims 4 partits. La derrota arribava a la pista del Madrid, un equip que en aquests moments està jugant a la pista del Panathinaikos, el primer partit dels quarts de final de l'Euroliga. I el jugador del Divina Joventut, que podria resumir, i crec que resumeix, la resurrecció de la penya, no és altre que Nicola Provitola. De fet, ell és l'MVP de la 28a jornada de la Lliga Endesa gràcies als seus 22 punts, 10 assistències, 3 rebots, per un 31 de valoració en el 84-56 d'aquest passat diumenge a l'Olímpic de Badalona davant del Retabet Bilbao. Hola, Nico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Felicidades, por la victoria del domingo y por el MVP.
Bueno, muchas gracias. La verdad que se nota cuando el equipo se va sintiendo mejor y, bueno, poder transmitir eso creo que es algo muy bueno, ¿no?
¿El MVP es un reflejo del momento que vives tú y que vive el equipo ahora mismo o qué?
Bueno, creo que es más lo que vive el equipo, ¿no? Si bien es un premio que se le da a un solo jugador, creo que es algo que tenemos que valorar todos, ¿no? Que tengamos un premio así es gracias al trabajo del equipo, ¿no? El partido que hicimos el domingo contra Bilbao fue un partido muy, muy completo en el que no solo yo, ¿no? Sino que todos los jugadores tuvieron su momento dentro del partido. En el primer tiempo, Tomás Cielo, también pudimos encontrar a Jerome en algún momento, Patrick Richards al final. La verdad que es algo que el equipo necesita, ¿no? Que muchos jugadores intenten aportar y que le den energía, ¿no? Los que estamos en la cancha, los que entran desde el banco suplente, es algo que el equipo está sintiendo, se está contagiando y eso es algo muy, muy bueno.
Está claro que lo primero es el equipo, es la victoria, y luego está tu MVP, pero no sé qué valor le das a esta nominación, porque de hecho es la primera en tu carrera en la Liga Endesa.
Bueno, la verdad que me siento muy, muy cómodo, disfrutando mucho, ¿no? La verdad que llegar y que el equipo, ¿no? Me pida liderazgo, que quieran, que confíen, ¿no? Y crean en mi manera de jugar, en mi manera de competir, ¿no? Y me valoren, es algo que yo necesitaba muchísimo y intento darlo todo en la cancha, hacer todo lo que me piden y un poquito más. Y bueno, a partir de ahí, contagiar a los demás y bueno, que el equipo sienta que podemos salir, que podemos sacar esto adelante, ¿no?
¿Y cuánto hay de la Provitola en esta reacción de la peña?
No sé, eso lo pueden opinar ustedes. Yo te puedo decir que...
Sí, pero los números están ahí, Nico, ¿eh?
Bueno, puede ser, pero bueno, no soy de mirar números, no miro estadísticas ni me dejo llevar por eso, sino que yo me siento muy, muy agradecido, muy valorado acá en el equipo, en el club. La gente viene y me agradece por cómo el equipo se levanta, y eso es más importante que cualquier número para mí.
Y antes ya apuntaba ciertos detalles del partido del domingo, que fue tremendo. Es el ganar, el cómo ganáis ese partido, y Nico, remontando el básquet, a ver, es al Bilbao, ¿eh?
Sí, la verdad que no era algo que nosotros hayamos pensado durante la semana o que tengamos previsto, sino que fue algo espontáneo, ¿no? Algo que se dio dentro del partido. Carles solamente habló o empezó a hablar o a insistir en el básquet average en los últimos 3 minutos, ¿no? Cuando se veía que podíamos conseguirlo. Pero antes nosotros estábamos muy metidos y concentrados, ¿no? Y queríamos ganar, ¿no? Y bueno, después cuando el partido se abrió y pudimos ver que se podía conseguir medio como un doble triunfo, ¿no? Como una doble victoria, me realmente tomamos esa oportunidad y bueno, pudimos llevar la victoria a casa y el Baje a Brás.
Y con lo negro que todo se veía, con las 13 derrotas consecutivas y estando el equipo a 2 victorias de la permanencia.
Si vamos un mes atrás, ¿no? La verdad que parecía que todo el mundo o nadie veía, ¿no? Que nosotros podamos estar hoy en día en esta posición. Pero no podemos quedarnos con eso. Hay que seguir compitiendo, hay que seguir trabajando durante la semana, seguir preparando los partidos y bueno, seguir jugando como estamos jugando cada partido como una final.
Pero al menos el futuro se verá con más optimismo, ¿no?
Sí. Dentro del equipo, en el vestuario, nosotros intentamos obviamente siempre transmitir optimismo y confiar y creer en cómo trabajamos, ¿no? En cómo el equipo está comprometido. Y creo que eso nos llevó a estar hoy en día en este lugar, en tener la oportunidad de estar a un partido y bueno, creo que tenemos que seguir de esa manera, no bajar el pie del acelerador y seguir compitiendo, ¿no?
De la peña que te encontraste al llegar a la actual, a la del domingo, este domingo, por ejemplo, ¿encuentras muchas diferencias?
Muchísimas. Llevó mucho trabajo cambiar mentalidad, cambiar la actitud del equipo, cambiar, ¿no? El hecho de ganar, ¿no? Hoy en día el equipo, si bien estábamos abajo, ¿no? Pero con esta racha, la verdad que nos sentimos confiados en que ahora puede ganar, ¿no? El equipo y que puede competir y que puede jugar igual con cualquiera, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, pero bueno, saber que en qué posición estamos, saber cómo tenemos que jugar cada partido y bueno, ir a tope hasta el final, ¿no?
Lo cierto es que la situación no tiene nada que ver. Sumáis 3 victorias de los últimos 4 partidos, sois penúltimos a una victoria de la permanencia y de hecho, Nico, si el partido contra Obradoiro no hubiera acabado como acabó, ahora mismo la peña estaría fuera del descenso, ¿eh?
Bueno, como te digo, que hay que seguir mirando para adelante y preparando los partidos que vienen. No podemos mirar atrás, porque si miramos atrás Obradoiro, también miramos atrás y tenemos 13 derrotas seguidas, ¿no? Que es una racha horrible. Así que no mirar para atrás y seguir compitiendo y siendo para adelante.
Pues mirando hacia adelante, quedan 6 partidos, 6 finales y este domingo ni más ni menos que en la pista del Burgos.
Sí, sin duda que va a ser difícil. Pero bueno, fuimos a Zaragoza y conseguimos la victoria, que es una cancha también difícil, con un rival directo, ¿por qué no, no?
Un Burgos que con 10 victorias tiene la permanencia muy, muy cerca, después de sumar 4 victorias consecutivas. Y en todo caso, Nico, la inercia que lleva la peña, está claro que es la mejor para acabar salvando la temporada, ¿no?
Bueno, puede ser. Si uno se compara con otros equipos que están haciendo muchos cambios y que están, queriendo cambiar cosas del equipo en estos meses, nosotros, nuestra mirada viene de otro lado, ¿no? Tenemos otro punto de vista. Nosotros confiamos en lo que hacemos, en lo que trabajamos, en cada uno de nuestros jugadores, de nuestros compañeros, en el staff técnico y, bueno, creo que eso nos da... un poco más de tranquilidad, ¿no? A la hora de trabajar, pero bueno, tenemos que seguir compitiendo y bueno, ya veremos qué pasa al final.
Pues hay equipos rivales directos que, como dices, han hecho cambios. El Betis, que destituye a Óscar Quintana, y el segundo, Javi Carrasco, se hace cargo del equipo. O el técnico de Zaragoza, que ficha al base Dylan Ennis, ex de la Estrella Roja, y a diferencia de vosotros, que lleváis meses conviviendo con el fantasma del descenso, ahora hay equipos que se ven abocados al precipicio por primera vez y sin aviso previo. Si la película acaba bien, Nico, ¿te ves en Badalona la próxima temporada?
No puedo pensar en eso, ¿no? Eso ya es ir muy adelante, ¿no? Tenemos que pensar en el partido del domingo con Burgos y solamente en eso.
Bueno, pues ojalá que este próximo domingo podáis seguir dando pasos hacia la permanencia y ojalá que la película acabe bien. Nicola Provitola, jugador del Divina Juventud y MVP de la jornada, mucha suerte en las 6 jornadas, 6 finales que quedan y gracias por pasarte por el básquet al día. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Doncs tant de bo, que el Divina Joventut pugui seguir amb les bones sensacions d'aquesta passada jornada. Qui no les va tenir, òbviament, va ser el seu rival, el Retamet Bilbao Basket, que queia estrepitosament a l'Olímpic per 84-56, amb 14 punts, 4 rebots, 3 pilotes perdudes i un 9 de valoració d'Àlex Mumbrú, jugador format a la penya, que rebia abans del partit l'homenatge del seu club o exclub en el seu darrer partit com a professional, en el seu comiat com a jugador a Badalona. Això deia Mumbrú a la SER.
Para nada le gusta a nadie despedirse de esta manera, con lo cual no hay muchas más palabras. Hemos competido, hemos perdido la verás, encima, bueno, la verdad es que ha sido un palo bastante duro para nosotros. O sea, venimos de ganar un partido importante en casa contra Gran Canaria, o sea que, bueno, no somos consistentes, está claro que no somos consistentes y seguimos manteniendo lo mismo que hacíamos. Que bueno, que vamos a seguir luchando y vamos a luchar por hacer un final de temporada lo mejor posible. Bueno, es un partido muy importante para nosotros, jugamos en casa, ganamos el último en casa, estamos ahí, hay muchos ajustados, o sea que claro que es importante.
Doncs el primer partit del Bilbao serà diumenge a 12:15 a casa seva contra el Morabanc Andorra, l'equip del Principat, que arribarà després de derrotar molta superioritat al Movistar Estudiantes. Això deia el base Jaime Fernández.
Bueno, bien, hemos jugado bien en segundo cuarto, la verdad que sí, está igualado y en segundo cuarto pues hemos hecho un buen trabajo, nos hemos ido y a partir de ahí hemos vivido un poquillo de esa renta.
Quedan 6 partidos todavía, pero habéis hecho un paso importante para el playoff, ¿no?
Bueno, queda mucha liga, no vamos a picar ahora, podemos a creer que somos muy buenos y que estamos en playoff, así que vamos a seguir peleando y bueno, pues quedan muchos partidos muy importantes todavía.
I a tot això, el Barcelona s'ha centrat en l'única competició que li queda, la Lliga Endesa, prepara el partit del cap de setmana contra el Delteco Guipúzcoa, després de recollir a la pista de l'Unicaja de Màlaga la novena derrota de la temporada, que l'allunya de l'objectiu d'acabar la fase regular en segona posició. Un Barça que també va sortir del Martín Carpena molt empipat amb l'actuació arbitral. Una justeta falta en atac de Clavera en la darrera acció del partit, que va acabar amb cistella, anul·lada pels àrbitres, va impedir, de fet, el Barça forçar la que hagués estat la pròrroga. De fet, el propi Claver i Thomas Eurtel feien públic el seu descontent amb l'actuació de García González, Castillo i Sánchez Sixto.
Hemos empezado el partido muy bien, creo, con muy buena intensidad y hemos jugado muy, muy buen baloncesto, pero en el segundo cuarto ya hemos bajado de nivel y ellos han subido, han metido tiros abiertos, no hemos defendido bien. Y bueno, después de la segunda parte yo creo que hemos demostrado nuestro carácter y al final ya tenemos el partido, pero a veces no se decide solo por los jugadores, lo hemos visto esta noche y no me parece justo porque hay dos acciones ya mal pitado.
Lo positivo es que no hemos dejado de luchar en ningún momento, pese a ir abajo del marcador, yo creo que el equipo ha estado centrado sobre todo en la segunda parte para darle la vuelta y bueno, al final hemos tenido un balón para empatar, que bueno, mi valoración es que el juego tiene que ser de los jugadores, no de los árbitros. Puede ser una cosa u otra, pero yo creo que es una acción difícil de pitar y es mejor que se decida en el juego y no arbitrándolo.
Doncs després del que es va veure diumenge al Martín Carpena, l'empipament a Can Barça ha estat tal que el club ha enviat un escrit de queixa a l'estament arbitral acompanyat d'un vídeo assenyalant totes les jugades polèmiques del partit. Un fet, un gest, que com us podeu imaginar no ha agradat gens ni mica el propi estament arbitral. Per cert, que a l'acte del partit, l'àrbitre Juan Carlos García González va reflectir que Edwin Jackson li va dir que això és una vergonya. Veurem en què queda tot plegat. I mentre el Barcelona s'ha preparat el partit de Lliga d'aquest proper cap de setmana, tenim dos equips ACB que estan disputant els quarts de final de l'Eurolliga. El Madrid de Lasso juga des d'un quart de nou al primer partit a la vista del Panathinaikos. Els blancs busquen la que seria la seva cinquena Final Four de les últimes 6. Abans, a les 7, s'ha jugat el Cheska Khimki. No us podem donar el resultat perquè el partit ha acabat més tard de la gravació del nostre programa. I per demà, a un quart de 8, entrarà en escena el Baskonia jugant el primer partit d'aquests quarts de final a la pista del vigent campió, a la pista del Fenerbahçe de Zeljko Obradovic i Josep Maria Izquierdo. Pedro Martínez.
La verdad es que estoy pensando únicamente en el primer partido, en el partido del miércoles. No estoy pensando en el playoff. Tenemos que estar centrados en hacer las cosas bien en el primer partido, no, ni siquiera en ganar el playoff, sino ganar el primer partido. Única y exclusivamente preparar lo mejor que podamos ese partido y ya está. Y luego ya veremos, ¿no? La competición continuará tanto en Europa como en la Liga CB. Estoy centrado únicamente en el partido del miércoles, que tenemos el máximo respeto que tenemos siempre por los rivales y al mismo tiempo pues la máxima ilusión por poder superarles, ¿no? Porque va de la mano, ¿no? O sea, respeto todo, miedo ninguno, ¿no? Queremos mirarles a los ojos y queremos demostrar nuestro nivel contra ellos y bueno, pues hacer todo lo que esté en nuestra mano para ganar. Yo creo que el premio es muy grande y obviamente hay que esperar que todos los protagonistas den su máximo y den su 100%, y no hay que esperar ninguna facilidad del rival, ni ellos las van a esperar de nosotros ni nosotros las esperamos de ellos, ¿no? Entonces esperamos estar, pues, que hacer las cosas bien hechas e intentar ganar.
Això en una Eurolliga que la temporada 2019-2020 passarà de 16 a 18 participants i que la propera temporada tornarà a comptar amb el Darussafaka turc, vigent campió de la Eurocup. Pel que fa a l'Eurolliga femenina, dir-vos que aquest proper divendres es començarà a disputar la Final Four amb els partits Dinamo Kursk, Ekaterinburg i Sopron Yakin Dojos. Si tot va bé, el proper dijous, aquest dijous, Lucas Mondelo, entrenador del Dinamo Kursk, vigent campió de la Eurolliga aquí al bàsquet al dia. I a l'Eurocup femenina, demà dimecres, a jugar el partit de tornada de la final. A l'anada, el Galatasaray va derrotar 90-68 al Venècia. I recordar que la Final Four de la Basketball Champions League, amb la presència de Luka Murcia, es disputarà a Atenes a partir del proper 4 de maig. I el que es juga demà dimecres, a partir de les 9 de la nit, és a l'avenida Uniferrol, o millor dit, Uniferrol Avenida, segon partit de les semifinals del playoff de la Lliga Dia. Una victòria de l'equip de Salamanca les classifica directament per la gran final. L'Espart Telefon i Girona buscarà el 2-0 dijous a les 9 de la nit a la pista del Manfilter a Saragossa. És hora d'escoltar els nostres panyistes.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Doncs saludo primer a la Mary Sae dels Penyadictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
També tenim per aquí el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I a Andorra, el José Rodríguez, de la penya tricolor del Morabanc Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, Marc, que sembla que l'Unicaja li té agafada la mesura al Barça, no, o què?
Sí, sembla que aquest any és la bèstia negra.
Quatre partits, quatre derrotes.
Tant els dos partits d'Eurolliga com els dos partits del Palau han estat, sí, en derrota. Mm. Diuen que va haver-hi un error de l'àrbitre. Jo, com que el partit no el vaig veure, no puc opinar, però sí que almenys, perquè ho anava mirant per Twitter, en el descans es perdia 17 punts i es va acabar competint el partit.
Mm-hmm. Home, fins i tot el Barça ha enviat un escrit i un vídeo amb les imatges polèmiques a l'estament arbitral. Home, sí que és cert que l'última acció, la falta d'atac que li xiulen a Víctor Claver, molt justeta.
Ja, però clar, el no veure-ho, llavors, clar, allò que dius, no pots opinar.
Sí. I el que es complica una mica és la possibilitat d'acabar segons la fase regular. Baskonia té 20 victòries, una més.
Sí, tot i que és cert que d'aquí poc hi ha un Madrid-Baskonia, que allà pot ser que caiguin. Després no sé quin calendari té Baskonia, però ara estaran amb els playoffs de l'Euroliga i això suposo que també, en certa manera, el desgastarà. Encara queden 7 o 6 partits. És complicat, però no és del tot descabellat. Mm.
Vosaltres, Beri, victòria més que important, eh? La de diumenge a casa contra el Bilbao i remuntant el bàsquet de Baràs.
Sí, la veritat és que sí, va ser un partidat diumenge. Crec que ha sigut el partit que m'ha emocionat de tota la temporada i, a més, en jugàvem molt. I quan vam veure que podíem i que podíem arribar a aconseguir la Baràs, doncs la veritat és que molt content.
Tres victòries dels darrers quatre partits, penúltims, una victòria de la permanència. Això t'ho diuen fa poques setmanes i no t'ho creus, o què?
La veritat és que no, ara més que estan organitzant el Toca de Burgos i, bueno, guanyar-la és molt complicat, en guanyem molt poquet i la veritat és que amb ganes, però, bueno, que està un desplaçament complicat i, bueno, a per la victòria, la 3-5-4.
Burgos, pista complicada, ho pot dir el Barça, Marc?
És molt complicada. El Barça va guanyar la pròrroga i tant Barça com Madrid en aquell camp han suat el que no està escrit per guanyar.
Sí, i també ho pot dir el Morabanc Andorra, José, eh?
Sí, vam fer dimecres contra ells. Un camp que sempre està ple, l'afició està a sobre i Burgos, a casa seva, és molt fort.
Uh-huh. Vosaltres, això sí, José, diumenge pallissa al Movistar Estudiantes, eh?
Sí, la veritat que va ser un primer quart igualat i després va ser... diria jo bastant fàcil, que després l'Estudiants va arreglar una miqueta el marcador, però bueno, va ser una victòria relativament fàcil.
Oh, va arribar a guanyar de 25 punts en el tercer quart, imagina't.
Sí, de 25, sí, sí. Correcte.
Un equip d'Estudiantes que va ser capaç de notar 100 punts al Palau, vosaltres els deixeu en 65, i Sylvain Landesberg, Marc, va clavar 48 al Palau i diumenge 15 a la Bombonera, a Andorra.
Bueno, em sembla que Andorra, el Peñarroya el va estudiar bé, i el va parar. L'Estudiant és un equip que si l'Andersberg el pares, doncs ja tens molt guanyat.
Uh-huh. Doncs la veritat és que no va estar gens encertat, eh? L'americà diumenge a la Bombonera. Queden 6 partits per segellar aquest play-off, eh, José?
Sí, queden 6 partits i comencem aquest cap de setmana a veure si podem guanyar a Bilbao, que, bueno, Bilbao no està bé, però s'està jugant la salvació i no serà un partit fàcil, la veritat.
Home, si Morabanc Andorra guanya a Bilbao i la penya guanya a Burgos, Meri, el divi de joventut surt del descens.
Sí, la veritat és que ens esperen sis finals, tenim que anar a jugar ens davant en un partit, és a dir, que la setmana que vagin la següent tindrem 3 partits en una setmana i ja veurem com ho portem, no? La veritat és que, bueno, es té que anar partit a partit i, bueno, la salvació pot ser que està més a prop, però tenim que anar partit a partit.
Molt bé. Escolta, acabo, que em quedo sense temps. Han començat els quarts de l'Eurolliga. Aquí veieu a la Final Four de Belgrat, Marc?
Aquí veig Fenerbahçe, Olympiacos, PSK, i amb tot aquest mar de que ha passat no descarto que passi el Palatinaikos i que... hagin Genacopoulos i totes les declaracions que ha dit per escalfar l'eliminatòria.
Uh-huh. És a dir, els equips que tenen el factor pista a favor, en aquests quarts de final de l'Eurolliga. Tu, José, per què apostes?
Bueno, fent el match segur, m'agradaria que estigués el Madrid i, per què no, al Baskonia, i a l'altre més complicat. Panathinaikos podria ser, també.
Uh-huh. I tu, Meri?
Pues yo creo que se queda seguro, lo limpiado se queda vivi, yo creo que no tiene la sorpresa de la coña, y ya que fue yo es lo mismo de esta, la zona de un, y yo creo que lo tendrá bastante complicado para arribar a la Final Four.
Sí. Doncs sortirem de dubtes en els propers dies. Panyistes, feliç setmana i parlem dimarts vinent.
Igualment.
I abans d'acabar de dir-vos que el Madrid-Baskonia d'aquest cap de setmana, corresponent a la 29a jornada de la Lliga Endesa, es disputarà el 3 de maig a les 6 de la tarda i que ja es poden comprar les localitats per anar el dimarts 1 de maig a la final de la Lliga Catalana CB, que disputaran Barcelona i Morabanc Andorra a Reus. El partit començarà a 1:15 i les entrades es poden adquirir a tiquetea.com. El preu, 12 euros. Els petits, de fins a 6 anys, tenen l'accés gratuït. I a la NBA, aquesta matinada, victòria dels Warriors, 116-101, que dominen la sèrie de quarts contra els Spurs per 2-0, amb 32 punts de Kevin Durant i 31 de Klay Thompson. Pau Gasol, 12 punts, 4 rebots, 3 assistències. Aquesta matinada també Sixers, 103, Heat, 113. Aquesta sèrie està empatada a una victòria. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.